Cada setmana l'Arnau Tordera ens presenta el secret de l'èxit d'una cançó. Per què va tenir un èxit d'una cançó? Avui, Arnau, quina és?
Bé, doncs, aprofitant la vinentesa que durant aquesta darrera setmana probablement la paraula, no diré catalana, però la paraula que més ha sonat per aquestes contrades és cumpleanys, doncs no he perdut l'ocasió d'ensenyir-me, diguéssim, aquest tòpic i tractar precisament aquesta peça que justament l'Òscar no va cantar, però que sí va formar part de la discografia i segurament ha estat la peça amb més transcendència, si més no en l'actualitat, de Parxís.
No
l'has
cantat, aquesta?
No. No.
Bé, de fet, he de dir que no faré un secret de l'èxit, sinó que en faré dos, perquè precisament aquesta peça conté dos grans èxits. Una és aquesta cançó que està sonant, Cumpleaños Feliz, de Parxís, i també conté la famosa Happy Birthday, aquesta peça que ens remet a una peça històrica de la qual en coneixem poques coses, però que, en efecte, doncs, té el seu origen. Ens hem de remuntar a l'any 1893, quan les germanes nord-americanes Mildred i Patty Hill varen crear aquesta sinuosa melodia amb compàs de 3-4, amb una peça que a l'inici no tenia res a veure amb la celebració de l'aniversari, sinó que es deia Good Morning to All i servia, doncs, per donar la benvinguda als nens de les seves classes, diguéssim, perquè estàvem parlant de dues professores de guarderia, no? I en aquest cas, doncs, varen crear aquesta peça per donar la benvinguda als seus alumnes. La veritat és que aquesta cançó ha generat una enorme controvèrsia, perquè malgrat se sap i s'atribueix l'autoria a aquestes dues senyores, doncs una famosa companyia discogràfica, valgui també la redundància temàtica, doncs es va apoderar d'aquests drets i durant molts anys, més de 100 anys, vaja, ha anat recaptant generoses xifres de diners al voltant d'aquesta cançó i els seus usos molt i molt, molt intensos al llarg de la història discogràfica en molts àmbits, en molts àmbits. Bé, la qüestió és que la peça ha passat a la història, aquesta de Happy Birthday, per haver estat interpretada també per referents de la cultura popular contemporània. Happy birthday. Aquí ja la sentim amb aquesta transformació temàtica que se'n va fer, afegint alguna síl·laba, però recordem que l'inici era una cançó de Bon Dia. Bé, aquí tenim Marilyn Monroe en aquesta versió absolutament fantàstica i històrica, i aquí, diguéssim, tenim un altre referent que ha tingut una certa transcendència i que jo hi tinc una simpatia especial.
Happy birthday, birthday, happy birthday, no sé què, happy birthday, no se oye nada, coño.
Happy birthday, no,
exactament, exactament, sent un programa especial amb ella en directe, com es pot comprovar.
Happy birthday, la puc...
Bé, aquí hi ha un final no previsible a aquestes final hores. Feliç. Bé, la qüestió és per què aquesta peça, la de Happy Birthday, funciona de manera tan extraordinària. Doncs perquè, de manera molt sintètica, ens exposa els elements fonamentals de la música. Escoltem la versió, diguéssim, clàssica d'aquesta possibilitat melòdica. Hi ha una primera exposició melòdica, molt simple. Una segona reexposició amb una petita variació. I ara, atenció, arribem al punt clímax amb una octava. I després d'aquest punt climàtic, doncs, una resolució simple. Bé, aquest arranjament és del compositor alemany Peter Heidrich, un personatge del segle XX que va crear tota una suite a través de versions diferents del Happy Birthday, per exemple, en estils com el de Haydn. O també en un to menor i més intens com el de Beethoven. Fins i tot es va aventurar a provar una versió de reminiscència de la música balcànica d'Europa de l'Est, amb un intent que és força reeixit. Bé, la qüestió és que estem davant d'una melodia absolutament maleable que Parxís, en aquest cas, va utilitzar com a introducció i coda de la seva cançó Cumpleaños Feliz. Per tant, com comentava a l'inici, estem davant d'una cançó que n'integra a dins d'ella mateixa una altra cançó. I la gràcia, precisament, d'aquesta peça és que, ja donat la circumstància de la celebració de l'aniversari, el que fa és contraposar l'estètica aquesta, doncs, diguéssim, de reminiscència clàssica que té el Happy Birthday amb un ritme molt més frenètic, més intens, més modern, òbviament, que tenia l'arranjament de la peça quan els personatges de Parxís, doncs, en aquest cas, l'interpretaven. És interessant analitzar aquí algun petit detall que veurem ara quan fem la retransmissió de la peça, sobretot aquest canvi d'estètica, des de passa d'aquest piano més tradicional i les veus sonant a l'unisó a una instrumentació més moderna, aquest so característic dels 80, piano elèctric, bateria, sintetitzadors, també, com dic, les 5 veus sonant a l'unisó, això és important. No sé si l'Òscar en tenia consciència d'això, però realment el fet de tenir tantes veus, en aquest cas infantils, sonant, cantant la mateixa melodia, això crea un to, unifica, no? D'alguna manera el que fa és llimar les peculiaritats de cadascuna de les veus individualment i crea un nou instrument, que és aquesta veu sonant a cor i que al final és tan característica de les veus sonant conjuntament. La peça segueix una estructura clàssica, estrofa i tornada, dues estrofes en aquest cas i dues tornades, i atenció, fixat especialment en un element musical que hi ha, que l'he trobat força reeixit, perquè la música, he de dir que està ben construïda des d'un punt de vista tècnic, està ben pensada, està ben ideada, diguéssim que el producte estava ben teixit, en un contracant que escoltarem subtilment a l'exposició de la segona tornada. Anem a fer la retransmissió de Cumpleaños Feliz de Parxís. Aquí aquesta reminiscència a la peça original, com deia, de celebració de l'aniversari. Grans melismes, molt exagerat, fins i tot diria que potser còmic, fins i tot. Petites desafinacions dels nens, però això sempre s'hi compta amb aquesta peculiaritat. I això es contraposa precisament amb l'inici del ritme. Ja comença l'exposició de l'estrofa. Atenció amb la base rítmica, perquè només faltaria una figura rítmica de semicursera i seria exactament la mateixa que el contemporani reggaeton. Segona estrofa, que en aquest cas veurem com al final varia subtilment per preparar-nos la tornada. I ara sí, tornada. Absolutament enganxosa, és inevitable, està ben construïda. Atenció aquí amb la melodia subtil en el registre agut d'un sintetitzador. I ara, aquí, escolta'm. Cumpleaños feliz, cumpleaños... Un contracant subtil a la llunyania. Bé, uns segons de respiració, una part instrumental, i sense més preàmbuls, seguirem amb l'exposició de les estrofes. Interessant aquí escoltar les respostes instrumentals que ja apareixen en els moments de silenci de la veu. Escolta-m'ho. Veu? Resposta? I aquí, todos vamos a cantar, variació i tornar d'una altra vegada. Escoltem en la reexposició de la tornada aquesta melodia aguda amb sintetitzador. Si ho féssim amb instrumentació clàssica, ho faria un flautí, un flabiol, segurament. Aquí la darrera tornada. I aprofitant aquest ritme frenètic amb el qual ja ens ha encomanat la cançó, el que fa és precisament retornar a la versió original de Happy Birthday to You, però instrumentada amb aquesta instrumentació moderna, vaja. I atenció aquí, gran ritardando. I la peça arriba al seu final, que per cert ja inclou de manera molt encertada aquests aplaudiments que fa que ens els recomani i ens garanteix que el festeig i la celebració de l'aniversari serà en efecte un èxit rotund.
M'he quedat garratibat, eh? O sigui, no havia pensat mai que seríem capaços de fer una anàlisi així d'una cançó d'aquesta. Eh?
A la final de les festes d'aniversari de les teves criatures,
quan et posen aquesta cançó, et vols amagar sota el pastís, tu?
Efectivament, sí, sí. Em passa tot a les festes, inclús em va passar el festival de dansa de la meva filla, també la van posar quan no estava previst. Bé, estic acostumat, no passa res. Jo, és normal, és que a més és molt recurrent, és molt útil.
Qui us feia les lletres de les cançons? Que estàs de cosa o no?
No, no ho sé, no ho sé, però jo crec que realment, una cosa que has dit de l'anàlisi és que realment jo crec que les cançons... Primer que hi havia moltes versions, que era bastant innovador, fer versions de hits internacionals. No sé qui era, però realment jo crec que estava, hi havia una feina de música de lletra important. Sí, sí.
Déu-n'hi-do. Però abans de tallar t'he preguntat quina era la teva millor cançó per tu de Parxís. La que t'agradava més cantar quan estaves a l'escenari.
No, jo crec que el Parxís, Xis, era realment la més... primer perquè era la primera, era la més identificativa, no? Aquesta potser seria la que et destacaria.
I la pitjor, la que no volies cantar mai, que hòstia, no m'agrada gens.
No ho recordo. Bueno, amb aquesta, perquè participa bo, però ho trobava bastant avorrit el Too Much Heaven de Bee Gees, que el Too Much Heaven cantat per nosaltres era... Jo crec que era bastant dur de sentir, però estava ben resolta, eh? Però jo ho recordo molt avorrida. Yeah. Sí, sí. Els Bee Gees està bé, però per nosaltres no tant.
El lloc del... El record que tens de quan eres petit, en Parxís, que diguis, mira, l'escenari, aquell dia, allò, em vaig quedar al·lucinat.
Home, realment les actuacions en directe... Ara no et sabria situar on, però les actuacions en directe, quan les veus en perspectiva, penses, ara és que clar, jo no seria incapaç, no? Però llavors de petit, realment ho veus com una cosa molt normal, però davant de mils de persones sortir a cantar, hi havia assajos previs i tal, però això és el més... La televisió és un altre format i és més... no té res a veure, però l'actuació en directe amb molts mils de persones davant és molt significat, o sigui, és molt impressionant. Ara, a mi on m'ho vaig passar millor? Actuàvem en un circ a Mar del Plata, i aquí va haver-hi un moment que actuàvem en un circ, però ens vam fer tan amics de la gent que actuava que després jo sortia actuant amb un elefant, el David actuava amb uns pallassos, i ens vam passar, jo portava l'elefant, després el conduïa, clar, això era altres temps que se deixaven tenir animals als circs, però, i l'elefant el conduïa amb el seu lloc, m'ho vaig passar amb això, tinc un record brutal. El circ es deia Real Madrid, això era la part negativa, però...
Circ es deia Real Madrid?
Circo Real Madrid es deia.
Però es deia Real Madrid pel club de futbol?
Sí, sí. Sí, sí, els propietaris eren argentins, però no sé per què van decidir posar-li Real Madrid. I, sí. Però realment aquesta vam veure el circ per dintre, vam estar bastant temps, i m'ho vaig passar molt, vaig fer molts amics, ens vam fer amics de molta gent, i aquesta és potser l'època que m'ho vaig passar millor a nivell d'actuar, que actuar era molt divertit per això.
En una època el madridisme sí, el Barça també, que podria tenir un circo perfectament, i el tenia de fet al seu estadi. I clar, vas plorar molt en aquella època?
Segurament. Hi ha una escena de surt del documental d'una pel·lícula que vam fer, que hi ha un moment que ens tirem pastissos per sobre.
Sí.
Doncs jo recordo que allà em va caure un pastís del Tino al cap, no previst, i jo hi ha un moment a la pel·lícula que se'm veu com surto plorant del plano, perquè realment, clar, no, jo no veia com estava fent la pel·lícula. Jo espero que em van tirar un pastís al cap sense que estigués al guió.
Però havíeu d'estudiar vosaltres el guió.
Sí, però tampoc era molt complex,
Ja.
Almenys en el meu cas, les fases eren bastant limitades, però jo crec que sí, es podia fer.
Acaba la frase. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz.
Doncs no, m'agafes amb... Mira, el diàling, m'agafes amb calçotets, perquè no m'ha de ser. Jo sóc més d'anys i anys de... Bé, sóc de la generació anys i anys, però me l'havien posat, també, cumpleaños feliz, també.
Clar, és que aquesta... És del 80, no sé quants, i el Super 3 deu ser dels 90, no?
Sí, vaig enganxar una mica d'aquesta i una mica de l'altra. Però són les dues grans cançons.
Te desean tus amigos de Parxís.
Això.